podcast de Ràdio Estel.
Llevat dins la pasta, un podcast amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.
Llevat dins la pasta.
Benvingudes i benvinguts a una nova edició de la secció Llevat dins la pasta, que es fa des de la Pastoral Obrera de Catalunya i mira d'aprofundir en la realitat del món del treball que vivim. Tot el que són les edicions d'aquesta secció les podeu trobar en el web radioestel.cat i a l'aplicació Ràdio Estel Oficial. Maria Guarg, bona tarda i ben tornada.
Bona tarda.
Bé, ens presentes avui Cira Ruiz Nogales. Per què la portem aquí?
El passat 8 de maig, prop de 150 persones es van concentrar a Sant Adrià de Besòs en contra de l'increment de les agressions físiques i verbals que pateixen professors i mestres per part de l'alumnat i les famílies. Els docents reclamaven al Departament d'Educació protocols més clars per denunciar les agressions i protegir-los. Amb el curs ja acabat, volem abordar aquesta qüestió amb la nostra convidada d'avui. Cira Ruiz Nogales és mestra de primària d'Educació Especial i delegada sindical d'Ustec-Estès. També és formadora del Departament d'Educació en Coeducació, en Prevenció de la Violència Masclista als Centres Educatius, en Educació Afectiva i Sexual i coordinadora del Seminari de Pedagogies Feministes. Igualment imparteix formacions i fa assessoraments a centres sobre convivència escolar i està vinculada a moviments socials i d'acció política de base relacionats amb els drets humans i amb els feminismes.
Doncs la saludem ja, Cira Ruiz, benvinguda i gràcies per haver-se acostat fins als estudis de Ràdio Estel.
Hola, gràcies a vosaltres per convidar-me.
Bé, quins són els factors principals d'estrès a la feina docent?
Entre els factors principals, el que ha assenyalat és la violència, bàsicament, no? Que es pot rebre per part de múltiples àmbits. Aquest que parlem de la violència entre l'alumnat i vers el professorat, cal destacar que no hi ha dades oficials sobre aquest tema. Al sindicat vam elaborar una macroenquesta amb 10.000 persones i els resultats van ser esgarrifosos. El 60% dels docents admetien haver patit algun tipus de violència. Violències físiques eren només el 10%, que també és moltíssim, però aquest 60% eren insults, agressions verbals de tota mena, coaccions, amenaces, tant per part de l'alumnat com de les famílies. Aquest seria el principal element estressor, això està claríssim. Després, vers els drets laborals, tenim tot l'estressor dels decrets de plantilles, etc., que el que fan és que s'està treballant en una situació molt polaritzada, als centres educatius i molt pressionada, en el que s'ha perdut l'essència de l'escola pública. Ja no, les decisions ja no són col·lectives, anem cap a la individualitat, projectes més competitius, i tot això no queda recollit en cap protocol ni a cap cosa que doni suport, no, real i efectiva al professorat.
I podries aprofundir una mica més en aquestes condicions laborals que ja estan relacionades?
Sí. Per una banda, hi ha una sobrecàrrega brutal de treball. L'any passat van sortir diferents estudis que calculaven que els equips directius fan un 60% de burocràcia, que és moltíssim. Per tant, fins i tot no estan d'acord, no, amb que els projectes no haurien de ser només dels equips directius, no, sinó de tota la comunitat educativa, que volem fer comunitat, no? Podríem parlar d'una pressió molt gran cap als centres educatius. I clar, aquests equips directius no poden dedicar-se a les vessants pedagògiques. Això és molt important. Per una altra banda, tot el sistema de valors queda relegat a una hora, normalment a la setmana, que pot ser una tutoria, cultura i valors, i això fa també que reduïm tot el que és societat, valors, es perd perquè acaba sent una hora purament administrativa. Després hi ha un altre tema, i és que el professorat no coneix els protocols d'assetjament ni les relacions laborals amb els protocols. Per exemple, si tu pateixes una agressió, no saps on has d'anar ni a qui dir-li. I això queda totalment invisibilitzat, perquè per una banda el departament no ho recull i per una altra banda que els riscos laborals es podria donar part d'això, el professorat no sap que ho pot fer, ni riscos laborals sap que es poden recollir aquestes dades. I després, clar, hi ha totes les dades psicològiques que són difícils de quantificar i que queden opacades perquè el professorat agafa la baixa i molt poques vegades diu que és per ansietat, depressió, per estrès a la feina, sinó que s'apunta com a malaltia comuna.
Què detecten les avaluacions de riscos psicosocials que fa el Departament d'Educació?
Bàsicament, la sobrecàrrega de la feina, com hem dit, i per una altra banda, detecten tot l'àmbit dels conflictes interpersonals, que ja pot ser entre equips directius i professorat, entre alumnat-alumnat, alumnat-professorat, alumnat-famílies, i també m'agradaria posar l'apunt sobre el PAE, vale? El personal d'acció educativa. Això és molt important perquè als centres educatius també hi ha molta jerarquia. No cobrem el mateix una persona docent com jo de primària que una de secundària i molt menys encara el personal educatiu altament feminitzat. Fan més hores i són els que estan sempre atenent a la població vulnerable. Per tant, reben moltíssimes més violències. Després, hi ha un tema també que és el no reconeixement social de la feina. I això és molt important, perquè com a societat ja sabem que no s'entén ara mateix l'educació com un ascensor social ni com un espai d'equitat, lamentablement, ho dic, i això vol dir també que a la llarga les persones se senten amb la capacitat de qüestionar les escoles, els instituts i el sistema educatiu. Per una banda trobem famílies, no totes, sortosament, que qüestionen la metodologia, sobretot a infantil i primària, i a secundària exigeixen resultats que a vegades els seus infants no assoleixen.
I quines són les estratègies que proposa l'administració per corregir aquesta situació?
Bé, aquí tenim un problema. L'administració el que diu és que ens hem de regular el temps i que ens hem d'organitzar, no? Seria la primera mesura. Tots els programes que té de treball per pal·liar les violències estan adreçats a alumnat. Us diria que no hi ha cap protocol, i l'estem demanant, que parli de violència vers el professorat. Per tant, això és un hàndicap terrible, no? Per una altra banda, es fomenta la competitivitat, perquè hi ha un altíssim interinatge i les direccions poden reclamar gent. Això que fomenta és un canibalisme entre tot el personal docent, perquè totes les persones treballadores treballem perquè necessitem la feina, i hi ha molt poques que ho facin per hobby, no? Fins i tot una professió com la nostra, que és vocacional, i competeixes perquè et reclamin, llavors acceptes sobrecàrrega de feina i fer coses moltes vegades que estan fora del que tu et toca, i això va tensionant perquè estàs competint amb el del costat per quedar-te la feina, bàsicament.
Estem parlant amb la docent i sindicalista Cira Ruiz Nogales sobre riscos professionals del professorat. Aquest curs el departament ha contractat el servei d'acompanyament psicològic. Com ha anat?
Bé, primer us explico una anècdota perquè és que és flagrant. El personal docent i el personal educatiu no coneix aquest servei, i ho afirmo. Mireu, la setmana passada justament em vaig reunir amb un inspector perquè estem treballant el cas d'una mestra que patia un assetjament sever, ha fet 20 anys de serveis prestats a l'educació i ara està patint un assetjament, i és així. I jo li vaig proposar que no només havíem d'obrir un expedient perquè això no funciona, sinó quin suport psicològic li donaven, i li vaig parlar del programa. Aquest inspector no en tenia ni idea que això existia. Em deia, no, si només és per alumnat. Dic, no, demanem això per professorat. És un programa externalitzat i és un programa que això vol dir que és temporal, perquè no forma part del bloc de programari. I més o menys donen servei entre 10 i 20 persones a tot Catalunya. Amb això crec que us ho dic tot.
I el teu sindicat, l'USTEC, afirmeu que un dels elements de risc és el malestar emocional que provoca el decret de plantilles. Per què?
Per una banda, com us deia, quan et poden triar, tu estàs fent una competició amb els altres. Això crea incertesa laboral, inseguretat i molt dany psicològic. Cada vegada també es tradueix en dany físic, no? Hipertensió, problemes cardiovasculars, això, hi ha molts estudis que ho indiquen, no? I s'estan obrint també expedients disciplinaris com a mesura coercitiva quan no estàs d'acord o qüestiones els equips directius. I finalment, també s'ha de dir que, tot i ser funcionari, que no estigui amb el supòsit que et reclamin, de vegades se't convida a demanar una comissió de serveis del que seria un trasllat, perquè m'entengueu, demana un trasllat que ara es pot.
A banda dels riscos físics, els vocals i els acústics són els més específics de la professió docent. Des del sindicat USTEC STES dieu que cal parlar de la violència que pateix el professorat i dels riscos més invisibles. Què hi trobem aquí, a banda del que vostè ja ha anat comentant?
Sí, a banda de la violència vers el professorat, tenim l'estrès i l'ansietat, però també trobem actituds racistes, xenòfogues i capacitistes. Tenim un sistema educatiu que, si tu entres a una aula, veus un perfil molt concret de persones. Això vol dir que el nostre sistema educatiu, el professorat, no som el reflex del que hi ha a la societat. Veuràs molt poques persones amb mobilitat reduïda, amb diversitats i procedències diverses, amb diferents accents, simplement. I això crea un greuge molt fort vers l'alumnat. Per altra banda, aquesta falta de reconeixement crea una inseguretat laboral, perquè ja no hi ha tantes persones que vulguin ser docents de manera vocacional, sinó que es veu més com una sortida laboral, i això al final malmet tot el sistema educatiu.
Uh-huh. I com influeix el tipus de societat competitiva i individualista en la salut emocional dins la professió docent?
Clar, aquesta competició no només ve perquè no et reclamin, ve perquè ens regim per informes, informe PISA, informe no sé què, competències bàsiques, ja sabeu. I per una altra banda, el que fem és que diem, avaluarem el teu centre en funció de les competències i dels resultats que tu obtinguis i donarem una puntuació al teu centre, donarem una puntuació al teu professorat i a més l'avaluarem en PISA i en altres informes. Això al final crea un canibalisme també entre els 300 educatius que competeixen entre si. Això és molt, molt complex. I a més es crea un egocentrisme professional, és a dir, jo necessito mirar per mi perquè el que jo faig és bo. No accepto la crítica i alhora no hi ha una millora conscient de resultats perquè no treballem en equip.
I en relació concretament amb el gènere, quins riscos laborals hi ha?
Mireu, la nostra és una professió feminitzada, no cal que ho digui, no?
Són majoria sí. Les dones, no tant com en infermeria, però vaja, déu-n'hi-do
sí,
també.
Sí, molt a prop d'infermeria, no? Entre, si ajuntem primària, secundària, FP, que és masculinitzada, per exemple, estem parlant que superem el 70% de feminització. Això, per una banda, malauradament, amb la societat que estem, dona menys prestigi a la professió. A mi em sap molt greu dir-ho, per una banda.
No hauria de ser així,
òbviament.
No hauria
de ser així, no? Uh-huh. Perquè s'associa l'educació al sistema de cures, no a un sistema de justícia social. Se'ns deixa els infants i els joves com un espai en el que necessitem anar a treballar i deixem els infants i joves allà. I després exigim resultats. I això, vers el gènere, el que fa és que hi hagi més assetjaments i discriminacions pel fet de ser dona. I si això sumes que les dones i les persones LGTB del nostre sindicat no coneixen els seus drets laborals en matèria d'assetjament, fa que quedin desestimades totes les propostes que es fan d'expedients vers això. Per tant, clar, és molt... Hi ha la part social i tota la part que no funciona de mecànica del departament.
Uh-huh. I com impacta també el fet de la manca de pluralitat de referents, no? Pel que fa a la diversitat social, d'identitats i de cultures?
Clar, quan tu ets una persona que tens una identitat diversa, del tipus que sigui, i no tens cap referent, penses que la teva identitat no és vàlida. Parlo de qualsevol identitat, eh? Per tant, penses que allò que tu estàs fent i ets no és del que ha de ser. I per una altra banda, penses que aquell no és el teu espai educatiu. I què passa amb això? Que generalment dona un problema emocional i també un baix rendiment escolar. I no només això, sinó que al final el que fem és que perpetuem els estereotips a través de l'educació. O sigui, en comptes de ser el centre educatiu un espai on assagem les polítiques humanistes, és un espai on es reprodueixen les polítiques discriminatòries, molt sovint, malauradament.
Clar, el reflex de les perversions socials i no del que hauria de ser una societat millor. Bé, molt interessant tot el que ens explica Cira Ruiz Nogales. Li volem preguntar, finalment, què proposen des del sindicat USTEC STES per superar aquestes violències que es donen, ja ha dit vostè que 10% físiques i 60% en general, que es donen, dèiem, en el camp laboral docent, l'explícita, la implícita i la institucional, fins i tot.
Primerament, necessitem que es recullin les evidències, no? Treballem amb dades. I si no sabem quantes persones són agredides o pateixen violència, és molt difícil poder establir un diagnòstic. Així i tot, necessitem protocols efectius i a la vegada parlem sempre de no treballar en el camp de la pal·liació, sinó de la prevenció. És a dir, si jo treballo per unes escoles més justes, més democràtiques, i donem aquest exemple al nostre alumnat, s'ha demostrat que la conflictivitat baixa. Si no lluitem entre nosaltres i parlem d'un model de societat entre tots i totes, el que podem aconseguir també és una escola més justa.
Mm-hmm. Cira Ruiz Nogales, que és sindicalista, mestra de primària, d'educació especial i delegada sindical del sindicat USTEC STES. Gràcies per haver-nos acompanyat avui. Enhorabona per la feina que fan a nivell sindical, laboral, social, per un món millor en el camp educatiu, i esperem que tots aquests problemes, alguns xacres autèntiques que cal eliminar amb urgència, doncs es puguin millorar, no?, en aquest procés de correcció social. Que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres per l'espai.
Des de Llevat dins la pasta creiem que té valor mirar la saviesa de l'Església, que s'expressa en textos de la doctrina social, i mirar què diuen sobre el tema d'avui. Us proposem un fragment del punt 307 del Compendi de Doctrina Social de l'Església.
Al sindicat li corresponen, a més de les funcions defensives i reivindicatives, si hi ha una representativitat encaminada a organitzar en l'ordre just la vida econòmica, si hi ha en l'educació de la consciència social dels treballadors, per tal que aquest se senti part activa segons les capacitats i les aptituds de cadascú en tota la labor del desenvolupament econòmic i social i de la construcció del bé comú universal. El sindicat i les altres formes d'associacionisme dels treballadors han d'assumir una funció de col·laboració amb els altres subjectes socials i interessar-se per la gestió de la cosa pública. Les organitzacions sindicals tenen el deure d'influenciar el poder polític per tal de sensibilitzar-lo degudament dels problemes del treball i comprometre'l a afavorir la realització dels drets dels treballadors.
També oferim recursos habitualment en aquesta secció, però anem directament ja avui a l'agenda. Endavant.
Del 12 al 21 de juliol, la caravana Abriendo Fronteras recorrerà la ruta migratòria dels Balcans i denunciarà el nou Pacte Europeu de Migració i Asil. La caravana està formada per 3 autocars d'activistes que partiran des de Bilbao, Madrid i València-Barcelona. Teniu més informació a la web abriendofronteras.net.
Moltes gràcies, Maria Guarc. Fins la setmana vinent.
Fins la setmana vinent.
Fins aquí el Llevat dins la pasta, un espai impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Ens podeu escriure per fer suggeriments o aportacions a l'adreça electrònica sensedistancia@radioestel.cat. I pel que fa a aquesta secció, us anunciem que dimecres vinent serà l'última de la temporada.
Llevat dins la pasta.
Un podcast de Ràdio Estel.
Amb el suport de la Pastoral Obrera de Catalunya.